Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No, és una cosa més interna.
És un salseíto.
Sí, intern. Un
salseíto, un salseíto.
Bé, home, salseíto és una cosa...
A veure, què tal? Passeu al salseíto. El salseíto que estem fent aquí.
Safareig, ben dit.
Sí, safareig. Estan fent safareig en aquest Barça reservat, episodi 10. 10 ja, eh? D'un-hi-do les coses i els secrets que m'ha explicat aquest Barça reservat en aquests 10, que ja sabeu que els podeu recuperar tots, eh? L'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I també el d'avui, a l'app de Catalunya Ràdio, a 3Cat, a tot arreu, a YouTube, ja sabeu, totes les plataformes. I així descobrireu secrets del Barça, com per exemple ara estàvem parlant de safareig. D'això segurament... No, avui no parlarem del que estàvem dient, però en canvi sí que parlarem de Lamine Yamal, perquè realment és un dels jugadors de la temporada, revelació, un jugador que ha tingut un inici increïble, que s'espera moltíssim d'ell.
Que ha renovat,
és el futur del Barça, però que últimament... No sé si vosaltres també us arribeu, però comença a haver un run-run d'ai, que no passen la pilota, els jugadors no li passen la pilota.
Fa partits, no?
Sí, ja fa partits.
Partits, que què passa aquí? I...
Bé, i l'episodi Lewandowski, no?
L'episodi Lewandowski, Xavi Hernández...
Sí, que no és el primer, eh?
No és el primer, què vols dir?
Vull dir que tot això ja fa... té un recorregut, estem al novembre, Lamine Yamal juga al Barça des de l'agost i se l'ha vist incòmode amb algunes esbroncades de companys, i Lewandowski no es queda el tema del partit de l'Alavés. Hi ha partits que li ha fet moltes esbroncades. El tema és que contra l'Alavés el van pillar fort, el van seguir, el van gravar, i hi ha hagut de parlar des de la seva selecció per
treure l'importància. Sí, però sí. Per tant, què vols dir? Que a la Lamine Yamal rep moltes esbroncades dels companys?
Sí, no és la primera vegada que rep esbroncades, i no només de Lewandowski. No només de Lewandowski, de
però,
fet...
Però esbroncades per temes de joc. Jo crec que això més o menys pot ser normal, no?
Sí, que el tema és que és una cosa que s'ha repetit, que no està descobrint tampoc la sopa d'all la Lamine Yamal. Els jugadors són molt jeràrquics, els vestidors de futbol de primer nivell, doncs hi ha per dir-ho malament, castes, no? Hi ha una mica d'ordre, de clans, i hi ha un ordre. O sigui, la gent veterana doncs, té una veu i un vot, i la gent que acaba d'arribar, i si a sobre és jove, doncs s'ha de guanyar el respecte dels companys. I a mi em recorda una mica el que li passava a Bojan quan va debutar al Barça, o el que li va passar a Cuenca i Tello quan van irrompre el primer equip del Barça.
Home,
el 2012.
Però comparava sempre el cas de Bojan, que ara que hi ha aquesta temporada i aquest documental que ha fet Bojan, clar, o sigui, jo vaig veure el documental i vaig pensar, ostres, doncs realment ho va passar molt malament, vull dir, realment no estaria a aquest nivell.
No, però hi ha traces de tot això. Jo tinc molt marcat un partit, que és el partit a Porto. El partit a Porto, Lewandowski es va lesionar, però fins que es va lesionar es va inflar d'esbroncar Lamine Yamal perquè no li passava la pilota o perquè no entenia els seus moviments. Al final, doncs, el que es va veure contra l'Alavés ja havia passat, el dia del Porto, per exemple. I hi ha un moment clau...
De fet, perdona, el dia del Porto no és el dia que Lamine Yamal se n'ha d'anar al vestidor, al lavabo, i ja no torna?
Aquí vaig. Vaig aquí perquè just al moment en què se'n va al lavabo, que és a la segona part, és en una seqüència del joc en què ell tira la pilota fora quan hi ha un contrari estès a terra perquè va prendre mal. I en aquell moment rep esbroncada de 3 jugadors en 2 segons.
Que esportius.
De Cancelo, de Sergi Roberto i de Gundogan. Lewandowski ja no hi era. I en aquell moment, Lamine Yamal agafa el caminet i se'n va cap al vestidor. La versió oficial i la versió que tots tenim és que va tenir una indisposició.
Sí.
I això no és mentida. O sigui, va tenir una indisposició. El que sí que és veritat és que dintre del vestidor del Barça vinculen aquesta indisposició amb els nervis als quals està sotmès Lamine Yamal, que té 16 anys i està jugant partits de Champions al camp del Porto, que no seria un rival top d'Europa, però sí que és un partit exigent per un futbolista que fa 2 dies jugava partits de juvenil. Per tant...
Però a veure, perquè jo ho entengui. O sigui, el que estàs dient és que hi ha gelos entre els més veterans o alguns dels jugadors veterans amb Lamine Yamal?
Hi ha llicència per dir coses que potser no li diries a un altre company.
Doncs a mi em sembla que això, tenint en compte que ara mateix el club ha entrat una figura com la de Bojan Krkić, que a més ha protagonitzat aquest documental on precisament explica els problemes mentals que va tenir.
Aquest problema mental que va tenir amb 16-17 anys quan va coincidir amb la seva arribada al primer equip del Barça, estan vinculats, és que no he vist el documental, estan vinculats a la relació, diríem que una mica tensa.
Sí. Obertament. Sí.
A veure, hi ha una imatge que quan ell parla, que a més Thierry Henry està molt bé també com explica i com ell la padrina i explica tot, però quan s'explica el problema i que quan arriba un jugador tan jove i explota i ocupa portades i llavors els altres jugadors tenen gelos, no es diuen noms, però mentre s'explica això surt la imatge, i no crec que sigui casual, d'una jugada al Barça on surt Messi, Ronaldinho, Deco, també Deco, per allà. Deco, vull dir, clar, no diuen noms, però surt aquesta imatge.
No es diuen noms, però durant el documental i en l'apartat en el que es dedica a aquest episodi, que va ser la irrupció de Bojan en el primer equip del Barça i els problemes de vestidor que va tenir per les enveges i per, en fi, per aquestes jerarquies que volien deixar clares alguns jugadors, diferents testimonis des del president Laporta, periodistes, d'altres protagonistes, ho expliquen, que va passar això. El que passa que no diuen
els noms. Episodi a Múrcia, al camp del Múrcia, a l'últim partit de Rijkaard, a la banqueta del Barça, que el Barça crec que guanya 3-5.
Sí, un resultat ben curiós.
I Bojan juga i hi ha una jugada que no li fa una passada molt, molt clara, segons el punt de vista de Messi, i allò acaba malament a dins del vestidor, a l'estileto Oleguer Presas.
Què vol dir que acaba, jo no sé, què vol dir acabar malament?
Malament, que es va haver-hi un incident al vestidor.
Agafada de samarreta pel pit. La qüestió és que el tema de Bojan va molt més enllà, perquè després hi ha tota la pressió com a...
Sí, sí, pensava que anava més per aquí.
Com a figura mediàtica, tot el que va haver de suportar, tot el qüestió de la selecció espanyola, però l'apartat aquest de la convivència d'un nen, perquè 16 anys és ser un nen, jo tinc un nen de 16 anys.
Empatitzes molt, per tant.
Clar, jo veig a Lamine Yamal i penso, però perquè és que és un nen. Aleshores, jo crec que, jo entenc que hi ha uns codis de futbol que a vegades, sobretot la gent que hi ha jugat, diu, però és que això és normal i li treuen importància, però és que hi ha un moment on, a veure, a Lamine Yamal se l'ha portat a viure a la Masia. Sí. És a dir, per algun motiu serà, és a dir, perquè se l'ha de protegir, perquè és un menor d'edat i perquè està en una formació en tots els aspectes, esportiva, però també com a persona. I
a mi em sorprèn això que explica el Xavi Hernández sobre la relació d'alguns jugadors veterans del Barça amb Lamine Yamal. A mi em sorprèn, la veritat. Entenc que el vulguin guiar i a la guia, durant un partit, hi hagi algun estirabot perquè les revolucions són altíssimes quan estan jugant un partit de primera divisió del màxim nivell. Però que el marquin com es va marcar Bojan, si això va per aquest camí, acabarà fatal.
Acabarà fatal, sí. I clar, jo entenc que també et poses en el paper, Rafinha, exacte, que és un jugador que no té la titularitat assegurada, i llavors veu que un nen de 16 anys, no hauria de ser així, però suposo que internament hi ha coses que no pots controlar, de dir, ostres, de sentir gelos, de sentir enveja, no? De dir, ostres, aquest jove de 16 m'està traient el lloc. Ara, una cosa és això i l'altra que això faci que tu actuïs de certa... tinguis cert comportament davant d'ell.
Has dit Rafinha perquè és extrem dret i esquerrà com la Yamal, però Rafinha precisament l'any passat quan parlava de Dembélé, que era la seva principal competència per ser titular, sempre parlava meravelles, al tot costa l'hem sentit.
Clar, però no t'atreveixes, no?, amb un que té una edat similar.
Perquè saps què passa? Que després el veia jugar i deia, no serà un problema. Escolta una cosa, perquè la Lamine Yamal no té cap padrí, no? Així com Messi, quan va arribar al primer equip, que també era molt jove...
Potser hem descobert Íñigo Martínez com a padrí, perquè s'han vist imatges que ell defensava realment...
Bé, Lewandowski, ell diu que és un padrí.
Lewandowski l'ha esbroncat molt des que va debutar. I això, s'ha vist. Això s'ha vist. No esbroncava Dembélé com ha esbroncat Lamine Yamal. No ha esbroncat tampoc Pedri com ha esbroncat Lamine Yamal. I Pedri és molt jove. O sigui, al final els jugadors de futbol s'han blindat molt, però quan juguen tenen moltes càmeres a sobre i no poden negar tot això. És impossible que ho neguin.
A mi, si tot el problema és que Lewandowski vagi una miqueta passat de voltes a la bronca amb els gestos, que em sembla molt malament el que li va fer en el partit contra l'Alavés.
No li pots negar la mà a un xaval de 7 anys.
Estem d'acord.
Ell diu que no la va veure.
Si aquest és el problema, a mi em preocupa molt relativament. Si el problema va més enllà de la gespa, em preocupa moltíssim.
Home, l'episodi de Porto a mi m'ha deixat amoïnat, eh?
Sí, l'episodi de Porto per mi és rellevant que a dintre del vestidor hi hagi gent que vinculi els problemes intestinals de Lamine Yamal amb un estat de nervis, que és una cosa que a Messi li passava d'una altra manera, o manifestava doncs, vomitant. I altres futbolistes de la plantilla del Barça que poden, han patit recentment alguna crisi d'ansietat, que és una cosa que és molt habitual al, al món
joves,
del futbol.
També, o no tan joves?
No tan joves. No tan joves. No diré noms perquè, evidentment, no ve el cas, però hi ha jugadors que han tingut problemes d'ansietat.
Per la pressió aquesta del Barça.
Que l'ansietat és una cosa que,
no, no, que, existeix,
que té tothom,
sí,
o té molta gent. O sigui, que és un problema superhabitual.
La pot tenir tothom, sí, sí.
Exacte, o sigui, no, ho hem de desestigmatitzar, tot això.
Bé, doncs veurem. Esperem que no passi... que no faci més gros tot això amb Lamine Yamal.
I que el club vigili, estigui atent, el club, l'estaf tècnic,
Xavi, però jo crec que això Xavi sí que protegeix molt, que està portant molt bé els joves, jo crec que això si ho detecta actuarà.
Que no hi hagi la premsa perquè si no s'estressen.
No. Escolta, un altre dels jugadors que aquesta temporada vam parlar molt bé a l'inici, jo crec que de mica de més a menys, o de més a normal, Xavi Campos,
Cancelo. Ell també sent que va de més a menys, està una mica desorientat.
Què dius ara?
Sí, i no ve només perquè jugués de la tarda a l'esquerra contra l'Alavés o el col·loquessin d'extrem dret contra el Madrid i en algun altre partit. Ja fa més partits que, segons expliquen persones pròximes a Cancelo, no acaba d'entendre el 100% el que li demana Xavi. Quan juga de lateral dret o en una zona pròxima al lateral dret. Sobretot no acaba d'entendre quan li demanen que ocupi zones més del mig camp. I això el té una mica desorientat. No està ni molt menys molest, està agraïdíssim a la confiança màxima que té Xavi amb ell, perquè diria que ha jugat tots els partits com a titular, sí, excepte l'estrena que va ser com a suplent de l'Osasuna. Sí. Després, tot titular, més que ha jugat Fèlix, fins i tot. No hi ha un problema de confiança. Sí, hi ha un problema de falta d'interpretació i que, tot i que a la seva etapa al City va ocupar zones interiors, tant a la dreta com a l'esquerra, Guardiola el va utilitzar per, des de la demarcació de lateral, jugar molt per dins i sumar més efectius al mig del camp. Això està molt de moda els últims anys al futbol europeu. Segurament el pioner és Guardiola, però ho veiem al Girona, per exemple. Aquest rol el tenia molt ben interioritzat al City, fins que es va enfadar amb Guardiola, o Guardiola es va enfadar amb ell. I aquí, que semblaria un rol pràcticament idèntic, doncs no acaba d'encaixar. I sent que no acaba d'encaixar, i segurament també percep que no interpreta del tot bé el que vol el seu entrenador.
Doncs mira, et diré una cosa. Aquests dies parlàvem amb algú de dins del vestidor i de l'estaf, que em feien aquesta lectura, però des del seu punt de vista, que era una mica que tenien la sensació,
sí, sí,
que Cancelo no acabava, és que encaixa perfectament, clar, que té un talent indiscutible, però que és un ànima lliure, que ja ho sabien, que és molt anàrquic, però que no acaba d'entendre bé el que li demanen. Llavors aquí hi ha un problema...
El diagnòstic
el tenen sí que coincideix, correcte, sí.
Hi ha dos punts de vista, no?
Sí, sí, bé, la solució no sé... Bé, que falten partits, segurament,
l'altre
no?
L'altre dia, contra l'Alavés, la primera part es va estorbar moltíssim amb Joao Félix, per l'esquerra.
Havien d'intercanviar posicions i no és aquest timing que els demana Xavi, que depèn moltes vegades del talent natural i de la intuïció, doncs segurament en d'altres contextos les coses estan una miqueta més... No sé com dir-ho perquè no em vull...
No vols posar un jardí, eh?
Deixem-ho aquí.
El deixem aquí? Més, però doncs veurem Cancelo si es orienta de nou i acaba d'entendre bé el que li demanen.
És molt ràpid. Per mi el millor lateral dret del Barça continua sent Koundé, encara que a ell no li agradi.
Millor que Cancelo?
Sí. El Barça... El millor Barça de Xavi l'hem vist amb Koundé de lateral dret, no amb Cancelo.
Perquè posar Cancelo de lateral dret pur...
Això és el que vol.
Saps? Que jugui de lateral dret com hem jugat els laterals drets tota la vida, corrent la banda, un
després...
Daniel Alves.
Ben obert i...
Com que jugues també en extrem moltes vegades, doncs sí, sí, hi pot haver una mica d'embús.
Però llavors ell quan va cap al mig del camp, quan és lateral, no ho fa perquè vol, sinó perquè li demana a Xavi?
És consigna tàctica, sí, sí. A ell li agrada conduir i desplegar-se en atac, eh? Això és innegable i ho assumeix, i assumeix la seva anarquia. Però en aquest Lose in Translation simplifica i diu, home, això diuen que diu, jo soc lateral dret i m'he d'expressar de manera natural, el meu talent s'expressa de manera natural al lateral dret. Doncs aquí és on entendria segurament més el que vol l'entrenador de mi.
Sempre problemes amb el lateral dret, eh? Un perquè juga on no vol jugar, l'altre perquè sí, mare meva, el lateral dret.
T'has de protegir, si vas amb Valde per l'esquerra també t'has de protegir una mica.
Va, escolta, Arnat, vull que et facis la pregunta d'aquesta setmana, d'avui, d'aquest episodi número 10, perquè és una pregunta, a més, que fa dies que la tens al cap.
Bé,
és una pregunta
que és molt senzilla.
Puc dir el titular de... Sense la, jo no dic la pregunta.
No, la pregunta se la faig jo.
A veure.
Us en recordeu de les excursions de quan anàveu a l'escola? Que fèieu excursions?
Sí, sí, clar. Al Museu de la Ciència. Era un clàssic.
Fèiem moltes. A la Fageda d'en Jordà, al volcà de Santa Margarida d'Olot.
Doncs parlarem a la Mola.
Parlarem d'una excursió una mica més lluny, per això. Com ho volies introduir, tu, això?
No, l'enigmàtica expedició a Istanbul.
Sí, l'enigmàtica expedició a Istanbul, una expedició, un viatge, una excursió...
La passió turca.
Protagonitzada per un grup de periodistes, de representants de mitjans de comunicació de Catalunya, convidats per la constructora del Camp Nou, la constructora Limac, que és qui ha pagat aquest viatge, concretament a aquests mitjans de comunicació, el diari Sport, el Mundo Deportivo, l'Esportiu, La Vanguardia, El País, Expansión, El Economista, Tu Playbook i l'Agència EFE.
Tots són diaris?
Diaris...
Mitjà digital i una agència.
Mitjans escrits.
Sí.
Mitjans escrits, sí.
Aquí no hi ha el diari Ara, per cert, Xavier, ni tampoc el periòdico. Mm. Parlo de mitjans catalans que podríem trobar a faltar. Hem de dir que aquesta llista és una llista que sorgeix d'una proposta que fa l'IMAC, que és qui convida, i que presenta una llista amb una sèrie de mitjans de comunicació, però que el Barça recull,
supervisa,
valida o no valida. I, per tant, aquesta llista, qui va donar
el veto? Tens algun veto?
Suposo que sí que hi ha algun veto, però no...
El diari Ara.
No ho sé.
O Catalunya Ràdio.
No faig declaracions.
Catalunya Ràdio no va ser convidada.
Catalunya Ràdio no va ser convidada.
Sembla ser que la intenció del club, comunicada als convocants d'aquest viatge, era que es prioritzava premsa escrita.
Menja l'Ara i el periòdico.
Aquests dos no sé per què no hi van anar.
Castigats.
Bé, la qüestió és que aquest és un viatge, insisteixo, pagat i convidat per l'IMAC. Aquest viatge es va fer la setmana passada. Bé, si ho esteu escoltant això, doncs sabeu que...
El mes de novembre es va fer.
Entre el 8 i l'11 de novembre. De dimecres 8 a dissabte 11 de novembre. Va ser un viatge per visitar la seu de l'IMAC, on els va rebre el CEO de la companyia, on se'ls va explicar com treballen, on es van ensenyar també algunes de les obres emblemàtiques que fa aquesta constructora, com per exemple un pont espectacular que tenen allà a Turquia i on van vendre les excel·lències. Era una acció de relacions públiques, el que vindria a ser popularment conegut com un public reportatge. Això sí, la supervisió del Barça no només passava per la llista dels periodistes convidats, sinó també per la presència també a Turquia d'un enviat del Barça, que era el senyor Joan Centelles, que és el director d'operacions de l'Espai Barça, que també...
Director de compres del Barça, també.
I que també feia la seva, diríem...
Explicació
perquè allà hi va haver, diríem, la possibilitat de preguntar tant en el CEO de l'IMAC com a Joan Centelles, representant del Barça, més també una treballadora del Barça, de comunicació, amb la missió de vigilar. De vigilar que allà no es digués o no es parlés del que no interessa. Una persona que, per exemple, quan un d'aquests periodistes volia anar a fer un petit apart amb el representant turc, ràpidament anava cap allà per veure què s'hi deia. Perquè s'ha de dir que segurament això té tot el dret del món de fer-ho al Barça, que és una empresa privada i vol que només es publiquin o surtin coses que li interessen, però en el tema de l'Espai Barça hi ha una vigilància extrema. I tu, quan fas qualsevol consulta, els filtres que has de passar acaben normalment amb una negativa bastant, bastant habitual, i hi ha aquesta persona que van enviar a Turquia, on fins i tot a mi me l'han qualificat d'autèntic sergent, per vigilar que allò no se sortís del que volia tant el club com l'IMAC. Per tant, si aquests dies esteu llegint informacions de periodistes absolutament respectables i companys nostres que van anar allà a fer una feina, com qui va a una roda de premsa, tot s'ha de dir.
Però no entenc, si les obres s'estan fent aquí, Quin sentit té que vagis a Istanbul a fer tot això? Què has de conèixer de Lima?
La iniciativa, en aquest cas, és de l'empresa Lima.
I què vol, que coneguis l'empresa?
Que endolcir la imatge de Lima.
Sí, que està fent una feina. Des de fa temps va contractar una agència de comunicació a Catalunya perquè li fes una mica de presentació i de filtre amb la premsa catalana, perquè recordeu que quan es va anomenar aquesta companyia hi va haver tota una sèrie de
suspicàcies
i de la gent arrufava el nas, que fa una companyia turca.
Jo
he tingut una trobada amb un senyor, amb el senyor de Lima, que aquí a Barcelona, perquè ens expliqués quina era la seva empresa. Doncs ho van voler fer ja in situ allà, però sempre insisteixo sota aquesta vigilància màxima.
I per què premsa escrita només?
Això ja no ho sé. Això ja és una decisió que va prendre el club, però que evidentment jo no tinc res a dir-hi. És a dir, no vull que sembli això que ens sembla malament que no ens hi hagin convocat. Potser no hi haguéssim anat, perquè potser pensem que
normalment aquestes invitacions que suposen una despesa a la ràdio es valoren i s'analitzen i molt sovint es descarten.
Sí. Exacte, segurament ens hauríem convidat i no hi hauríem anat, però vaja, de totes maneres...
Bé, doncs hi ha una preocupació per part d'aquesta companyia d'ensenyar les seves virtuts i totes les seves qüestions positives, i per part del Barça, doncs, anar mirant tot el que s'ha explicat. Doncs hi vam tenir aquesta excursió, ja han tornat i ja hem començat a veure publicades les notícies i els fruits d'aquest viatge.
L'enigmàtica expedició a Istanbul.
On evidentment Lima és una gran companyia.
Home,
que té unes, jo això ho sé perquè m'ho han explicat, unes grues les més grans del món.
Encara no n'ha arribat, o sigui?
N'ha arribat una.
És una llàstima que no estigui cotitzada, l'empresa.
Cotitzada vols dir a borsa?
A borsa. Sí.
Potser això a Turquia va per un altre camí, no ho sé.
Bueno,
escolta'm...
Hi ha moltes constructores cotitzades i s'ha escollit una que no.
Però dic una cosa, de moment estan fent bé la feina perquè ens ha quedat a tots molt clar, i aquí al reservat ja ho hem dit en un dels primers episodis, que la feina l'havien acabat abans d'hora.
Sí.
I que això era molt bo i que això implicava rebre també unes bonificacions a Lima per part del Barça, és a dir, pagava unes quantitats.
Aquest comentari de la presència o no, en aquest cas no presència de Lima a la borsa, jo és que sóc un autèntic inútil en molts àmbits, però en l'econòmic ja ni t'explico.
Perquè els del món de la constructora consideren que et donarà segur més garanties una empresa, no?
Sobretot hi ha més transparència quan tu cotitzes a la borsa, estàs obligat a presentar uns números que Lima no està... No, és una empresa familiar, és un conglomerat familiar.
Bé, en qualsevol cas, en principi, de moment tot va bé i la construcció no ha patit cap tipus de problema, i el que sí que ha fet aquesta companyia és fer l'oferta més barata, i que és el que al Barça li interessava.
I més ràpida.
I més ràpida
també, sí. Recordem que d'aquí un any, el novembre del 24, s'hi ha de poder
tots
jugar.
Tots al Camp Nou.
Tots no.
Un 60%. Tens raó. Bé, doncs jo també tinc una pregunta avui.
Quina?
Et copio.
Ah?
Què passa amb el premi Vázquez Montalbán?
Home, és un premi que ha tingut molta... Té molta solera, no?
És un premi,
no?
El recordeu? Un premi que des del 2004...
Prestigiós.
Ramon Besa...
El va organitzar el Col·legi de Periodistes...
Michael Robinson...
Juntament amb el Barça, i cada any...
Valdano.
Anunciaven el guanyador per Nadal, i després li entregaven aquest premi, que, entre altres coses, serveix per fer un crit en favor de la dignitat, la professionalitat i la independència dels comunicadors. L'han guanyat Joan Maria Puyal, l'ha guanyat Maruja Torres, Ramon Besa, Évole Valdano, i l'últim, recordeu qui va ser? L'últim guanyador?
Lineker, oi?
Lineker.
Sí, el recordo.
Fa un any, a l'octubre, li van entregar el premi, però el van anunciar, perquè sempre s'anunciava, el Nadal del 2021. Doncs bé, ara ens estem apropant al Nadal del 2023, i de moment no se sap res d'aquesta nova entrega.
No hi ha hagut una edició?
Es va...
O sigui, el 21 la guanya Lineker, la del 22 deserta, perquè
deserta,
no es va convocar,
perquè no s'ha fet, i aquest any també quedarà deserta. I clar, això és un premi que organitza el Col·legi de Periodistes, i que el Col·legi de Periodistes troba que no estan aconseguint la regularitat necessària per aquest premi, i que truquen a la porta del Barça i pregunten: escolta, quan ens hi posem, quan ho convoquem, perquè encara no està el jurat, quan podem convocar aquest premi, que això ho hauríem de fer ja. I al Barça la resposta, pel que ens diuen des del Col·legi de Periodistes, és: sí, us hem de trucar, però de moment aquí al Barça reservat no han trucat, i a ells tampoc. Vull dir, estan esperant. I clar, sí que és cert que és un premi que és molt important, o com a mínim és molt, diu molt de la... Era molt important i prestigiós per tothom que el rep, perquè, per exemple, Galeano, per exemple, als seus llibres ell posava que havia rebut aquest premi. Té molt prestigi per tots els escriptors i periodistes que reben aquest premi. I que des del Col·legi de Periodistes troben que el Barça, diríem, que no els està acompanyant a poder aconseguir la regularitat.
El Barça no agafa el telèfon, no? Quan veu el tema...
Bartomeu Montalbán,
no...
I és una llàstima, perquè és un
premi... Però és una qüestió econòmica, potser.
Mira, el premi era de 6.000 euros. 6.000 euros. Però, també, jo he preguntat aquesta qüestió i m'han dit no, si fins i tot vam arribar a plantejar que ja deixàvem, que fos honorífic, que no tingués cap premi si aquest era un problema pel Barça. Estem parlant de 6.000 euros i un premi que et donaven.
És estrany, eh? Perquè normalment els premis costa molt que adquireixin un prestigi, sobretot si són nous.
I aquest, arrencar-los costa.
Exacte, sí. I aquest que ho havia aconseguit al Barça.
Home, grans figures han rebut el premi, sí. És una llàstima. I al final, mira, jo fins a veure si finalment acaben, diríem, reactivant el premi, però és que és una... passa més en això que últimament anem trobant i tenim la sensació, aquesta relació de... Igual tracta de la premsa i el Barça, que cada vegada
que li donin un Twitter,
s'està distanciant més.
És comunicador, també.
Això ho triaria un jurat. Això ho triaria un jurat i no crec que el Barça, aquí, el problema sigui a qui li donen el premi. Si no, és una deixadesa, una mica. És més deixadesa.
Algun motiu d'haver-hi al darrere, com insinuar el Bernat. Alguna base ha de tenir. No crec.
Sí, és molt estrany renunciar a una... A un moment prestigiós pel club. Ara mateix, que a més és tot tan convuls, ostres, tenir aquell dia que a més tens a la premsa convocada, vaja, jo crec que és un error no deixar-lo de donar.
A més, és un premi que va més enllà de la premsa. Es premia una trajectòria periodística, però no té molt a veure amb els mitjans de comunicació que segueixen el dia a dia del Barça.
No, clar.
Que no? Vaja, jo...
Sí. No és trinxera.
No hi ha una pique entre la classe periodística de Catalunya, no?
Perquè... Es premien més trajectòries, sí. Més outsiders...
I per tant, per què creieu que això... que el Barça està deixant de...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.